Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la una del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Temps de seguir amb la programació de Ràdio Móra d'Ebre. Avui dimecres toca el fil directe i, com us ha anunciat, ens acompanya l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bon dia, Dinanea. Molt bon dia a tots els que ens escolten.
Benvingut de nou a la ràdio per parlar una mica de l'actualitat de la capital de la Ribera d'Ebre, amb molts temes sobre la taula i, malauradament, un que sempre hi és quan parlem al fil directe des de ja fa mesos, i és l'actualitat o el futur, més ben dit, no? de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Es vau tornar a reunir, va impulsar vostè una reunió amb alcaldes i presidents de les tres comarques per a resoldre aquesta problemàtica i aquest tema, que ara sembla ser que aquest pla d'inversions previst no arribarà i que perillen els 4 milions d'euros que resten al fons de reserva de Móra d'Ebre.
Bé, bàsicament el tema és el següent. Jo recordo perfectament la primera reunió que vam fer amb els tres presidents de Consell Comarcal i els tres alcaldes de cap de comarca, i en aquella mateixa reunió ens vam emplaçar, d'alguna manera ens vam comprometre tots plegats a anar seguint el tema de forma conjunta i anar tenint trobades amb una certa periodicitat per estar tots al màxim d'informats sobre el tema. Jo vaig citar aquesta reunió perquè havien succeït esdeveniments. Jo fa unes setmanes em vaig reunir amb la màxima mandatària en matèria de sanitat a Reus, que és la Noemí Llauradó, i li vaig transmetre la meva preocupació respecte al que entenia que havíem de fer sobre el pla d'inversions de l'Hospital de Móra d'Ebre. La veritat és que la veritat és que vaig rebre molta, vaig tindre una percepció de que hi havia voluntat i que hi havia ganes, però clar, la frase final a mi em va deixar preocupat. La frase final és: per moltes ganes que en tinguem, estem sotmesos a que el Servei Català de la Salut ens autoritzi la inversió, em deia la senyora Llauradó, atès que ens queda molt poc temps de termini per esgotar la gestió que tenim de l'Hospital Comarcal, i per tant, si no ho fem amb l'autorització del Servei Català, no podem fer les inversions perquè no les podríem amortitzar. Això em fa preveure, francament, que d'alguna manera veig difícil aquestes inversions, si a més tenim en compte el que feia també les declaracions que feia Ismael Pinyas, el director dels serveis territorials, en el seu moment, en el qual dia que la càpita que rep l'hospital precisament ja comporta i ja té la part d'inversions. Per tant, el Servei Català d'alguna manera està dient: escolti, vostès ja han cobrat per fer això, no? En definitiva, el que estem dient és que hi hagi temps o no hi hagi temps, hi ha 2,3 milions d'euros que s'han d'invertir a l'Hospital de Móra d'Ebre i que en aquest sentit tenim l'obligació de batallar-los fins al darrer instant. Hi havia un fons de reserva en aquesta empresa que es diu Gecosa, que fa aproximadament menys d'un any doncs tenia 8 milions d'euros. Tots sabem que va passar fa poc temps, en van desaparèixer 4 per a poder d'alguna manera doncs paivagar el dèficit de l'Hospital de Reus, i en aquest moment en queden 4. Bé, a nosaltres ens preocupa perquè d'alguna manera el que sentim i el que es comenta dins de l'àrea sanitària és que l'Hospital Sant Joan de Reus no ha corregit els números i que per tant anem pel mateix camí que anàvem anteriorment. Per tant, jo veig fàcil que hi hagi la tentació per part de Reus de tornar a agafar aquest fons i fer-lo servir per aixugar aquest deute. Jo entenc que això és de cap de les maneres és admissible, sempre i quan prèviament no s'hagi fet la inversió que s'ha de fer a l'Hospital de Móra. I per tant, en aquest sentit, el que vam acordar va ser això, no? Demanar una reunió de manera urgent amb el conseller Comí o amb qui ell designi. És igual, eh? Vull dir, si no és el conseller, és el director del Servei Català de la Salut, també ens val. Vull dir, en algun interlocutor valit, en tot cas, per a poder clarificar les dues qüestions bàsiques que ens preocupen. Que qui afronta aquest pla d'inversions de 2,3 milions d'euros que li falten a l'Hospital de Móra d'Ebre i com gestionem l'Hospital de Móra d'Ebre un cop s'hagi acabat el període de gestió de Gecosa, perquè no hem d'oblidar que també una de les coses que ens va sorprendre són les declaracions del propi conseller en el seu viatge en posta fa unes setmanes, en què parlava d'una xarxa hospitalària de les Terres de l'Ebre, que bé, que si bé no estem dient que no ens sembli correcte, entenem que hi ha d'haver un pas previ abans d'aquesta xarxa, i aquest pas previ ha de ser la de solventar primer quin és el model de gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que entenem des del món municipal que ha d'estar participat a la mesura que calgui, a la mesura que correspongui, però ha d'estar participat per part del món municipal, per part del territori, dit d'una altra manera, perquè la gent ens entengui millor, i a partir de que això estigui en marxa, fer un segon pas, que seria integrar-nos en aquesta xarxa territorial i hospitalària de les Terres de l'Ebre, que em sembla que seria del tot coherent.
No tenen cap notícia de salut?
Bé, hem fet una carta, la vam fer l'endemà d'aquesta reunió, no crec que en tanta rapidesa ens contestin, però bueno, esperem resposta.
Esperem que els puguin rebre i que es pugui arreglar aquesta problemàtica de ja fa temps. En aquesta reunió també vau aprofitar per plantejar un altre problema existent al territori que desconeixíem, que és la manca d'examinadors pel que fa al carnet de conduir.
És un problema que ens afecta molt a nosaltres, però també a tota la demarcació de Tarragona. De fet, és un problema en què ens ha transmès alguna altra escola d'aquí del territori i que en aquest sentit em vaig comprometre traslladant aquesta reunió, ja que precisament doncs, hi havia tres presidents de Consell Comarcal i tres alcaldes de cap de comarca. No? La veritat és que sí, que tenim un greuge en sentit comparatiu respecte a altres províncies important o d'altres demarcacions. No? Em sembla que les dades que em passaven parlaven de Còrdoba o d'indrets similars en població, en els quals jo crec que les xifres estan al voltant de 14, 15 o 16 examinadors en una demarcació, mentre que a la nostra també n'hi ha 6, on hi ha 6 i dels 6, 2 de baixa. Per tant, la veritat és que el problema és greu. S'allarga molt el període d'exàmens i, a més, les declaracions que vaig veure que feia l'altre dia la directora de trànsit d'aquí de la província de Tarragona també són alarmants, perquè ens comparava amb França i dia que d'alguna manera doncs, a França s'han d'esperar 3 mesos per examinar-se. La veritat és que és curiós que ens compari amb França quan ens hem d'examinar i no ens comparin França en altres qüestions que ens passen la mà per la cara mil vegades, no? Però bueno, això ja ens hi té acostumat el govern central amb aquestes coses.
Bé, seguirem pendents també d'aquest tema. Hem de parlar del FEDER, una bona notícia que coneixem la setmana passada. S'ha aconseguit aquest FEDER al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per arranjar aquest famós camí del GR99. Diferents municipis de la comarca s'hi van sumar presentant projectes, ara ho direm, i Móra d'Ebre és un d'ells satisfet per aquesta notícia.
Molt satisfet, perquè això ens permetrà dur a terme una obra important, satisfet pel que significa pel conjunt de la comarca. Recuperar el GR99, si finalment fóssim capaços d'empalmar-lo amb la Via Verda, significaria un revulsiu importantíssim per a la nostra comarca des d'un punt de vista turístic, i satisfet del que temps atrás parlàvem, no? De que te n'adones que quan hi ha bon ambient, quan hi ha bon ambient polític, quan les coses se fan com cal i quan els pobles col·laboren els uns als altres, els resultats surten. En parlàvem l'altre dia amb la presidenta del Consell Comarcal i la veritat és que jo crec que s'ha fet una molt bona tasca en aquest sentit, em sento molt satisfet, perquè aquí a Móra d'Ebre en concret ens afecta d'una manera important, i és que nosaltres hem apostat de manera molt decidida per aquesta façana fluvial, que no deixa de ser aquest GR99 en molt bona part, no? Entenem que ha de ser un dels revulsius turístics del municipi, i això ens permetrà fer una passera a sota mateix de l'actual pont d'Arcades, que connectarà el passeig del pont amb l'illa de Saurí, una passera que crec recordar que puja al voltant de 112.000 euros, una part dels quals vindran finançats en aquest FEDER. Per tant, doncs, com te diem, molt satisfets i esperant ja en candeletes poder deleitar-nos d'aquesta obra.
Una altra obra que es va aprovar amb el ple de la setmana passada era la d'arranjar, cobrir la pista de toros, no?, per dir-ho d'alguna manera, dins, a més, de la llei de barris, del projecte de la llei de barris. Vau fer aquest canvi.
Bé, la veritat és que la llei de barris, jo he dit sempre, és un projecte que d'alguna manera s'està esgotant pel que fa al termini. És un projecte que en el seu dia es va plantejar, jo crec que de molt bona fe, però jo crec que amb uns plantejaments absolutament inassumibles per Móra d'Ebre, i per tant el que havíem de fer era intentar rascar el màxim possible en aquesta línia de subvencions, que recordo una vegada més, perquè hi ha gent que sembla que no se'n recordi, que ve subvencionada al 50%, no al 75% ni al 90% com a altres municipis, no, al 50%. Per tant, això vol dir que per poder fer qualsevol obra has d'aconseguir el 50% més, però no acabes aquí. Has de posar primer el 100% i al cap de 3, 4, 5 o 6 anys cobraràs la resta. Per tant, no és tan fàcil dur a terme tot això, i en aquest sentit has de buscar sempre, intentar fer obres que vinguin confinançades en altres línies de finançament, en el cas de Móra d'Ebre, perquè necessitem els recursos propis per a fer front als deutes i per a fer front a altres qüestions i a la quotidianitat diària del que es menester, no? Per tant, en aquest sentit, què hem fet? Hem anat sempre buscant aquelles possibilitats que ens donaven altres fonts de finançament, és a dir, si sortia una subvenció de turisme, si sortia qualsevol altra cosa, intentar compaginar-la dins l'àmbit de la llei de barris, perquè això ja automàticament ens donava el 50% més de subvenció. Per tant, en aquest cas hem intentat aprofitar la situació abans que s'acabi, s'acaba el 31 de desembre del 2017, per tant això vol dir que anem a contrarrelotge absolutament, però ens hem pogut encabir un projecte que ens permetria cobrir la plaça de Toros amb una cúpula de fusta i d'una lona específica i especial per a aquest tipus de cúpules i transformar. Recalco, transformar, no rehabilitar, i transformar la plaça de Toros de manera que es converteixi en un indret amb una capacitat de més de 2.000 persones per a poder dur a terme allí qualsevol tipus d'esdeveniment de caràcter cultural, de caràcter lúdic, o fins i tot de caràcter esportiu, perquè no? O sigui, si calgués. La veritat és que Móra d'Ebre no té un espai d'aquestes dimensions a cobert i això ens feia molta falta. Per tant, dins d'aquesta obra doncs, també es recuperen part de les grades, però més des d'un punt de vista, diguéssim, de visual i plàstic, no?, que des d'un punt de vista d'utilització. I això anirà tot lligat també amb les obres que volem fer de millora de la zona del Nàutic, des del passeig Herbert fins a la plaça de Toros, quedaria tot urbanitzat amb una altra obra que també hem modificat dins de la llei de barris, que lligada també amb la segona fase dels talusos, jo crec que acabarà donant-li tot un sentit en aquell indret, al punt de partida d'aquest passeig fluvial que ha d'esdevenir la façana de Móra d'Ebre. No?
I aquí no el veu amb bons ulls, aquest projecte de cobrir la pista de toros? Des de l'oposició mateix els tenen en contra?
Sí, bueno, pues que de la posició estan en contra de moltes coses, no? Llavors, el que és evident és que, i això sí que em preocupa que es facin córrer coses sense coneixement i sense causa, no? Quan es parla de que està ubicat en un indret molt, molt perillós, no? Aviam, algú pensa que podem fer un projecte d'aquestes característiques sense tindre els corresponents estudis geològics que avalin quina és la situació i com s'ha de fer i quines són les mesures que s'han de prendre per un costat i per altra, i d'altra banda, una reflexió molt senzilla. Aquesta plaça de Toros està ubicada des dels anys 1800 o no sé quan, no recordo exactament, però això que ens fa pressuposar que la gent d'abans era més tonta que la d'ara o què? La veritat és que quan la gent feia unes obres d'aquestes característiques anys enrere, les feien coneixement de causa i sabia com ho feia, no? Si bé és cert que han hagut esdeveniments que han pogut canviar alguna situació en aquell indret, els estudis ja estan fets i en aquest sentit jo el que vull és que la gent estigui molt tranquil·la perquè sabem el que fem, ho estem fent de mans de gent que en sap i no només d'un punt de vista de seguretat sinó també d'un punt de vista de garantia de la comoditat acústica.
Anem ara en aquests camins municipals, no? Hi ha previst arranjar durant aquest mes de març diferents camins de Móra d'Ebre per millorar l'accessibilitat a diferents zones.
Sí, efectivament. Això també és fruit d'una col·laboració, jo diria una intercol·laboració entre diferents organismes públics, com és el cas de la Diputació de Tarragona, del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, bueno, i els diferents ajuntaments. En el cas de Móra d'Ebre, doncs, l'aportació econòmica la fa la Diputació de Tarragona, que la vehicula via els Consells Comarcals, i en aquest sentit doncs, ens permetrà dur a terme, si no recordo malament, obres importants en quatre camins, que són el Madarratx, el camí de l'Aiguamoll, el camí dels Travessos i també el camí que coneixem com el camí del Transformador. La veritat és que portem ja molts quilòmetres de camins arranjats. Enguany, la veritat és que el regidor de Camins i d'Agricultura, en Cisco Launes, la veritat és que ha fet un plantejament jo crec que molt encertat de com hem de dur a terme això. Ell quan estàvem construint els pressupostos del 2017 va insistir molt en poder gaudir de més partit d'enguany per a poder fer diferents arranjaments i la veritat és que a part d'aquests camins que hem dit en una altra fase que vindrà més endavant la intenció que tenim també és la de reasfaltar tot el que seria el camí del Subarrec, el camí de la Coma i el camí de les Molineres, que són tres eixos bàsics dels camins municipals que estan asfaltats però que estan en una situació francament molt deteriorada. Per tant, doncs, enguany jo crec que farem una actuació en camins molt, molt important, gràcies també doncs, a lo que diem, no? A la col·laboració i al treball doncs, d'un regidor del Partit Popular, no? Que alguns posen en qüestió, però que jo vull ressaltar que des de Móra d'Ebre i des de l'equip de govern el que creiem és en les persones i en la feina que fan les persones, siguin del Partit Popular o siguin d'on siguin. I en aquest sentit em sento molt satisfet de poder comptar amb el suport i amb l'ajuda de Sis Colaunes.
Bé, arranjament de camins, ja que parlem de senders, s'ha tancat en aquest cas el pas en alguns senders de la zona de la Picosa, Móra d'Ebre, fins al mes de juny per protegir la reproducció de l'àliga cuabarrada. No és l'únic municipi de Catalunya on s'ha efectuat aquesta mesura.
No, la veritat és que vam rebre la visita dels representants de Medi Ambient i ens van explicar quina era la problemàtica i més o menys estem parlant que és un tancament temporal que afectarà probablement fins al mes de maig com a molt, però que en tot cas jo no he d'amagar que em va preocupar inicialment el plantejament d'aquest tancament, i en aquest sentit el que vaig pregar va ser que poguéssim organitzar una reunió, convocar les entitats diguéssim més directament implicades, no? Com pot ser doncs, la penya ciclista, la caçadora, el centre excursionista, etcètera, no? D'alguna manera, a part de fer-ho públic a tota la gent del municipi que hagués volgut vindre en aquesta reunió, com de fet qui va poder assistir, perquè jo el que volia és que la gent sentigués de primera mà quines eren les motivacions i quines eren les necessitats i quines eren les problemàtiques, no? La veritat és que he de confessar que em vaig quedar gratament sorprès perquè el grau d'implicació de la gent que va assistir a la reunió va ser molt important, la gent va entendre molt bé quina era la problemàtica i va acceptar molt bé també aquestes solucions, i per tant em va quedar una certa tranquil·litat perquè tancar tota una sèrie de camins que tenen un cert renom i que tenen una certa utilització important, doncs em preocupava. En aquest sentit, doncs agrair per una banda al medi la preocupació pel nostre territori i sobretot també agrair a la gent la comprensió que van expressar en aquesta reunió.
Seguim avançant amb més temes sobre la taula. No sé si hi ha alguna novetat de la segona fase de les obres de l'escola Lluís Vinyes, que fa temps que no en parlem.
No hi ha massa novetats. Jo el que vaig reclamar no fa massa al director de centres com estava aquest tema, em va dir que havia hagut un petit problema a l'hora de quantificar el projecte i que això havia fet modificar el projecte i que per tant estàvem pendents de que tornés a anar en mans de l'empresa, que no sé si és Gisa o no recordo exactament l'empresa que gestiona això a la Generalitat, però que en tot cas està en breu per licitar-se, perquè de fet si no hi ha cap novetat la idea és que aquest estiu comencessin a fer-se ja intervencions.
I m'agradaria també parlar de... La setmana passada ens visitava aquí al Fil Directe precisament l'alcalde d'Escol, senyor Josep Maria Buixeda, i parlant d'ANAP, de la situació actual d'ANAP, ens comentava que l'empresa té la intenció d'allargar la vida útil de la central nuclear d'Escó per 20 anys més. Ens comentava que el mateix director d'ANAP això ho havia comunicat en una reunió amb alguns alcaldes de la zona. No sé si vostè també hi era en aquesta reunió.
És cert, jo hi era també, sí.
I no sé com reben aquesta notícia.
Bueno, és una notícia que ni fred ni calent, no? És una notícia que d'entrada te fa pensar, i et fa pensar en el sentit de que ningú pot obviar que la central nuclear ha estat un revulsiu econòmic més que important al nostre territori i que tant de bo pugui continuar fent. Som una comarca que produeix energia i per tant doncs no seria tampoc tan extravagant que això es pogués dur a terme. Ara bé, hi ha qüestions que entenem que ens han de preocupar molt, com és per exemple doncs, que aquest allargament d'aquests 20 anys ha d'estar absolutament garantit i avalat per uns plantejaments de seguretat que han d'anar, vamos, més que garantits, no? I després una segona part que és molt important. Aquesta revolució econòmica que va significar la central nuclear en aquest indret, avui no ho és tant. La situació ha canviat, la situació en què ANAF està tractant el territori no és la millor, i per tant jo penso que aquesta és una de les qüestions que també cal posar damunt de la taula, i per tant quan arribi el moment els ajuntaments també haurem de dir què pensem, si això realment s'ha d'allargar durant 20 anys, haurem de veure també quines contrapartides hi han sobre la taula des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista sobretot de generació de riquesa al territori, perquè no vull deixar de dir el que sempre dic: a la central nuclear hi ha 1.200 persones treballant de forma habitual, més un miler que se n'introduixen a les parades. Continuem tenint un percentatge molt baix de gent del territori dins d'aquest 1.200 i dins d'aquest 1.000. Per tant, això s'ha de revertir. Si som capaços de revertir això, doncs home, jo crec que tots ho veurem d'una altra manera.
I a part també hi ha el tema dels residus, no? Aquests magatzem temporals.
Bé, este és un altre dels temes que també l'alcalde d'Escó coneix molt bé i que estem batallant des d'AMAC, en parlàvem l'altre dia a l'última directiva i de fet la setmana que ve o l'altra crec que es tenim una directiva al MAF precisament per a tractar en profunditat aquest tema, que són els residus que estan en aquests estis, no? I que bueno, doncs no es va poder dur a terme d'alguna manera doncs, el plantejament inicial d'aquell magatzem que es va plantejar en aquell dia, i ens estem empassant el mateix amb unes condicions, diria que fins i tot molt més precàries. Per tant, hem de veure com i de quina manera això es resol.
I si li sembla, avui acabem parlant d'esports, d'una notícia que hem conegut aquest passat cap de setmana, el dissabte, i és que Tortosa i les Terres de l'Ebre organitzaran el 2019 els CSIET World Sport Games, que són uns jocs esportius que celebren cada dos anys i que ens diuen que atreuen uns 10.000 esportistes de tot el món. Com s'ha rebut aquesta notícia de que la candidatura del territori hagi estat la guanyadora?
Home, amb molta satisfacció, perquè hem fet diverses reunions amb els diferents impulsors de la candidatura, en especial l'Ajuntament de Tortosa, que és qui ha liderat aquesta situació, però sobretot també pel que significa. Jo vull recalcar que són quasi 10.000 persones que visiten les Terres de l'Ebre, però d'un turisme molt especial, perquè estem parlant d'uns jocs esportius de família. Vale? Uh-huh. Per tant, uns jocs esportius molt, molt concrets, uns jocs esportius en els quals fins i tot les reglamentacions s'adapten a les possibilitats i necessitats de la gent, és a dir, estem parlant de fer esport des dels més petits de la casa fins als més grans de la casa. Per tant, una metodologia, jo diria, diferent, molt agradable, molt, molt, molt bonica, i que crec que s'adaptarà molt al nostre territori, perquè en definitiva podrem donar a conèixer la potencialitat de les Terres de l'Ebre al llarg d'un munt de gent que vindran de fora i que, per tant, doncs, haurem d'estar tots molt emetents per poder ser el màxim d'hospitalaris i el màxim d'agradables i el màxim, diria, doncs, d'atractius, no?, perquè això es transmeti i acabi tenint un retorn important més enllà del que ja tindrem en aquests jocs. No?
Escoltàvem l'alcalde de Tortosa, el senyor Ferran Bel, que deia que no només eren uns jocs de Tortosa, sinó de totes les Terres de l'Ebre. Això vol dir que s'inclouran proves, competicions fora de Tortosa? Per exemple, aquí a Móra d'Ebre en podrem veure alguna?
Molt probablement. La veritat és que en unes primeres reunions que hem tingut se parla de que com a mínim Tortosa i els caps de comarca de les Terres de l'Ebre i algunes ciutats més és possible que tinguin, diguéssim, proves descentralitzades als diferents indrets, més enllà també de les necessitats o de les possibilitats d'altres municipis.
Bé, doncs, senyor Pinyol, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver passat per al fil directe i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.